A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Bonvert, el nostre espai dedicat a tot allò verd que ens envolta, plantes, arbres, i avui especialment parlarem d'arbres. Ho fem sempre amb l'especialista en arbres, mai millor dit, Edu Arnal. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Oh, cansat.
Cansat.
Molt cansat.
Molt cansat, sí. Molta feina, molta feina.
Per sort o per desgràcia, aquestes ventades ens han donat un extra. Aquesta ja és la nostra època, la que anem bastant de bòlit. Doncs hi hem hagut de sumar bastants desastres arreu de tot el territori.
Però per alguna cosa, per ventades, per alguna cosa en especial, és a dir, què és el que produeixen les ventades? Que cauen, arbres que cauen?
Clar. O sigui, a veure, hem de pensar que hem tingut, just per les ventades, doncs, pràcticament 2 mesos seguits de pluja.
Sí, sí.
I si li sumes la força del vent, doncs bastant desastrós, però al final no ha estat tant un tema de bolcs, que sí, és el clàssic, no? Terra actuat i cauen arbres, sinó que va venir amb una certa violència i hi ha hagut arbres, fins i tot s'han partit per la meitat, arbres que havíem revisat, arbres que s'havien descarregat de pes, per això, per evitar trencaments i possibles desperfectes, doncs ens hem trobat que han trencat, i, o sigui, sense cap mena d'efecte, sense cap mena d'avís. Doncs ens hem trobat que hi ha molts arbres que portem nosaltres, que fem la gestió, que han trencat, no? I llavors és una mica el mateix que va passar així amb el Glòria,
sí,
que és que han vingut ràfegues de vent molt fortes, cops de vent molt fort, que com ja havíem parlat de la ressonància, això,
sí,
te'n recordes que no...
Sí.
Bueno, el tema és que, a més, han vingut un cop més, ha vingut d'un lloc diferent, no? Aquí vam dir que els vents forts són el de llevant, que són el que ve de mar, perquè ens entenguem, que són aquestes tempestes molt puntuals d'un dia o dos, màxim, que fa molt vent i porta pluja.
Mm.
I després tenim els temporals de vent de sud, que també és el vent que aquí ens acostuma a bufar fort. Doncs ha passat una mica que va passar amb el Glòria, que és que va canviar de component nord. I es va variar entre nord-est i nord-oest.
Mm.
Què passa? Que els arbres que porten dècades creixent, coneixent les forces del vent que els hi fan una mica la guitza, en aquest cas, quan troben forces de vent que venen de l'altra banda, estan indefensos, no?
Clar.
Perquè ens entenguem. Llavors, bé, és un cúmul de circumstàncies, no? I per desgràcia, doncs, entre que estem encara traient arbres que han caigut a sobre de cases, a sobre del cablejat elèctric i això, l'altra cosa que ens passa és que, bé, el país s'ha tornat boig, tothom vol tallar tots els arbres, tothom té por, tothom...
Clar, és que falta que hi hagi un accident, clar, i perquè de sobte entrem tots en alarma, no?, i en paranoia, i de sobte el problema són els arbres, no?
Bastant. Mira, va haver-hi un dia, un dels dies que feia molt vent, que no podíem treballar, ens vaig quedar a casa fent factures i pressupostos, i vaig posar TV3, i sortia un programa que fan als mig matí,
sí,
en el que la gent, doncs, va començar a enviar fotos i vídeos dels arbres que creien que caurien, o que eren perillosos, o que en ple estat d'alarma, psicosis
col·lectiva,
generalitzada i col·lectiva, i clar, i llavors doncs els periodistes, doncs, fent una mica, donant-li una mica de joc a la cosa, no?, posant una mica de formatge. Llavors, bé, ens trobem el problema aquest que hi ha una alarma social important i que l'hem d'anar apaivagant una mica.
I que compta que al final, clar, que aquestes coses passen, però en la majoria de casos es poden preveure i es preveuen, saps? Però vaja, que els accidents passen i que, clar, si aquí sempre tenim garbí i avets, vents del sud, i de sobte ens entra un vent del nord, doncs ens afecta a tots i també als arbres, no? Entenc? I,
sí, per tant, sí. Vull dir, hem d'estar acostumats que aquestes coses, doncs, aniran passant cada cop més. Vull dir, el que passa és que...
Però que en tot cas treure els arbres no pot ser mai la solució.
No. La manera de fer-ho és clar, és que moltes d'aquests trencaments d'això que hi ha hagut és perquè no s'ha fet un manteniment, també. Vull dir, clar, han trencat molt, hi ha hagut alguns arbres puntuals que han trencat per la meitat, literalment, o sigui, per la meitat, que és a nivell de probabilitats està pràcticament fora, o sigui, del requadre de probabilitats, un trencament de tronc per la meitat sense cap defecte és molt, 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 molt improbable, i ens ha passat en alguns casos, però la resta han estat casos de que, bé, que als arbres no se li ha fet gaire cas i doncs hi havia escorces incloses, hi havia ferides, podricions internes, antics talls, coses aquestes que sí que es podrien haver previst.
Doncs vinga, anem a parlar justament de manteniment d'arbrat perquè volem mirar amb l'Edu, fer una mica d'anàlisi d'aquestes plantacions d'arbres que ha tirat endavant l'Ajuntament a partir de la Regidoria d'Acció Climàtica en diferents espais del municipi. Un d'ells, i el, probablement el que rep d'entrada més arbres, perquè s'han plantat 44 arbres, 65 arbres al parc de Can Robert, i després en altres carrers, n'hem vist a Camí Capellans, es passen la llista a Camí Capellans, Avinguda Artur Carbonell, sí, Passeig de la Ribera, plantes diferents. Sí. I el que van fer, perquè clar, a més ens van passar una nota de premsa, molt curiosa, una nota de premsa, vam demanar la tipologia dels arbres i ens van passar els noms professionals, no la nomenclatura... Exacte, el científic, no la nomenclatura popular, i clar, vam haver de fer aquí un exercici, dic, anem... que l'Edu ens ajudi, sisplau, i anem a parlar una mica d'aquests arbres i a veure què et sembla. Si... Bueno, entenc que d'entrada que l'Ajuntament decideixi plantar arbres i és una bona notícia, no?
Això és una bona notícia, sí. És una molt bona notícia. Sí, tant... el que passa és que, bueno, és una mica com sempre, no? A nivell dels ajuntaments, el que a vegades ens sobta que és superbo que plantin i és una molt bona iniciativa i és fantàstic, la veritat, molt bona feina. El que passa és que a vegades ens xoca una mica el que ens dediquem, que és que està molt bé que es facin plantacions, però una de les coses que s'haurien de fer primer a l'hora de tenir diners és fer substitucions i manteniments, no? Per què? Perquè en aquests casos el que pot acabar passant serà una mica el que ha passat amb el tren d'alta velocitat, no? Ens vam tornar bojos fent un tren d'alta velocitat per tot arreu i després no hi havia ni temps, ni diners, ni ganes, ni coneixement per fer-ne el manteniment. Després, al cap d'uns quants anys, és quan han vingut els problemes, no? Doncs ens trobarem exactament el mateix, no? Em fa una mica de por, no només a Sitges, a tots els pobles de la comarca, Sant Pere de Ribes, a tot arreu.
La manera de procedir, aquesta manera de procedir.
S'estan plantant molts arbres, cosa que aplaudeixo, d'acord, no sempre en les millors garanties ni de la millor manera, però s'estan plantant molts arbres i està molt bé, és molt bona feina. El que passa és que, clar, s'ha de vigilar. El problema principal que tenen els ajuntaments és el de manteniment. Llavors, a l'hora de fer això, aquests arbres recent plantats, per també poder obtenir-ne els beneficis i que hi puguin viure doncs, els propers 250 anys, doncs hauríem de començar a fer les coses i fer-les bé. Allò requereix certa atenció, no? Llavors, el que a vegades nosaltres intentem fer conèixer als ajuntaments que l'interessant és no només que facin la plantació, sinó que com a mínim els dos primers anys les empreses que fan la plantació aportin el manteniment, no? El rec d'implantació, si cal una poda de formació i acompanyament, totes aquestes cosetes, no?
Clar, perquè entenc que aquests arbres, i ara entrarem a més en detall, però aquests arbres entenc que ara s'han d'aclimatar també, no? I d'alguna manera entenc que hauran d'encaixar bé en aquest espai que se'ls ha donat, no?
Exacte. És una de les coses importants, per exemple, que havíem nosaltres proposat a la taula d'Albert Urbàs, que no només es fes la plantació, sinó que es fes una esmena del terra, no? El terra és el més important a l'hora de plantar qualsevol planta. És allò del que menys interès li dediquem, sovint, especialment a les obres noves, a les cases, que es fan noves i tot això, no? És que tiren tots els cascots de la resta de l'obra i ho tapen amb una terra, amb una mica de terra i tirar milles, no? Havia pública, són una mica semblant. Llavors, sí que és important que si han pogut fer una esmena de terra és per acompanyar, però el més important és el que es anomenem període d'implantació, que també ho tenen les plantes, no? En el cas dels arbres, un any i mig o dos. En el cas han de fer recs de manera continuada i fer un seguiment, veure que si es torna...
Perquè diguem que el terra pot rebutjar un arbre plantat? És a dir, això passa?
El terra pot rebutjar un arbre plantat... El que pot passar és que no només que hagis plantat un arbre que no li vagin bé les condicions del sol en el que estem, sinó que, a més, el sol en el que estem no sigui propici. És a dir, se suposa que el terra del Garraf és molt calcari, però el terra del centre del poble, com és? És a dir, és un lloc on s'hi han estat fent construccions, s'han construït edificis des de fa segles, després s'hi han anat fent voreres, s'hi han anat passant serveis, llums, aigua, gas, tot això, i cada cop que s'obre s'hi afegeixen nous àrids i noves i noves, no sé, nous tipus de, nou tipus de sols, no? Uh-huh. Es compacta, se li posa una... No sé si te'n recordes, quan obren els carrers, posa una serra, una, com una espècie de sorra groga.
Sí.
Molt, 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 molt groga. Aquesta sorra és una sorra que es compacta de conya, fantàstic, ofereix poc moviment i alhora doncs trena bastant i tot va molt bé, sí, però clar, després a l'hora de tenir diables, doncs la clar. Compactació no ajuda. Llavors, diguem que el terra és el més complicat que pot haver-hi i el truc més important a l'hora de plantar arbres i plantes.
En tot cas, Edu, entenc que si aquesta feina s'ha fet, això es veurà en els propers anys, no? És a dir, veurem que els arbres... No?
Exacte.
És a dir...
Mira, perquè ens entenguem, ara ens hauríem de tirar un any i mig o dos, ara tot just els estan plantant, acabant de plantar, ara faran una brotadeta una mica així com... faran el que podran,
sí?
No? Perquè m'entenguis, molt... molt, molt no em surt ara... Bueno, faran una brotadeta així, poqueta cosa, i s'adaptaran una mica. Llavors tindran aquest any, aquesta primavera, aquest estiu, per anar a començar a adaptar.
Uh-huh.
L'any que ve, doncs, n'hi haurà alguns més avantatjats que uns altres, però seguirà més o menys de la mateixa manera. A partir del segon any, uh-huh. quan el sistema radicular s'ha pogut desenvolupar, llavors és quan començarem a veure canvis a la capçada.
D'acord.
Per això és importantíssim, quan es planta un arbre nou, un arbre jove, que en els dos primers anys no s'ha de podar.
D'acord.
Vale. És importantíssim, i això és una de les coses doncs, que a l'hora de fer...
D'acord, per tant, tots aquests arbres que estan plantant ara, en els propers dos anys no s'haurien de podar, no s'han de tocar.
No,
s'han
de tocar.
Perquè s'ha de fer manteniment, no? Que deies, és estar-ne molt pendents.
Vegades, clar, si resulta que en trobes un que pel que sigui ha trobat allà, s'ha trobat còmode i ha començat a tirar l'any que ve, veiem que funciona, doncs s'ha de començar a plantejar una mica. Doncs, per exemple, si resulta que després ens podem trobar que ha brotat molt fort i que aquelles branques que han quedat baixes d'aquí uns anys poden ser un problema, doncs el que hem de fer és començar a desplaçar la capçada una mica cap amunt. Perquè què ens interessa a via pública? Ens interessa doncs, que hi hagi menys, sobretot en parcs, que hi hagi doncs, almenys 2,5 metres o 3 metres d'alçada en el que per sota s'hi pugui veure i puguis tenir un ampli camp de visió. No? Si tot això ho fas des d'un bon principi, doncs és fantàstic perquè no li fas cap mal als arbres. Si en canvi ho vas deixant passar i vas deixant fer, trobaràs que un dia hauràs de fer talls molt grossos. Ja la tindrem, no?
D'acord.
Hauràs anat tard. Llavors ja creem podricions, creem brotacions que indesitjables, problema, no?
Per tant, bona notícia sempre que es plantin arbres. L'ideal és que hi hagi un estudi previ del terra, de la seva ubicació, tot plegat, i en tot cas això...
Entenc que l'han fet.
Sí, exacte, confiem que sí, i en tot cas això es veurà... en dos anys, que veurem ja d'alguna manera que aquell arbre entenc que ja se sent a casa, eh? És a dir, en dos anys és que aquest període en el que hi ha l'arbre ja és casa meva, eh?
Clar, exacte. En principi, si hem escollit bé l'espècie i el terra està prou bé i s'ha fet la implantació, en dos anys s'hauria de veure claríssim que l'arbre funciona, no?
Perfecte.
Després aquesta és l'altra, l'espècie i tot
vinga.
Això, que és la llista que m'has passat, oi?
Anem a l'espècie. Can Robert, lladoners i mèlies, què?
Bueno, fantàstic, és una mica continuar amb el que tenim, no?
Sí.
El lladoner és espècie autòctona i les mèlies no, però si més no hem vist que funcionen molt bé, que són molt resilients i que si se'ls fa l'acompanyament fan unes capçades altes, grosses i força amples que ajudaran molt, sobretot a la temporada d'estiu, a tenir ombra. Perdona un moment. Paco! Estic aquí.
El Paco. Bueno,
el Paco, sí, és que no. Bueno. Vale, ja està, ja, perdoneu.
No t'amoïnis. Vale, per tant, lladoners i mèlies a Can Robert, bé, bona opció.
Bona opció, sí. Les mèlies i els lladoners triguen uns 10 anys, van fent, al cap de 10 anys exploten, no? Perquè ens entenguem si estan en un lloc òptim, que això és un problema que ens hem trobat molt en les voreres, eh? Al cap de 10, 12, 15 anys, moltes alineacions que s'havien plantat de lladoners, de cop, pum, exploten i comencen a donar problemes, una mica ve a ser l'exemple de Can Perico.
D'acord. Per tant, que sàpiguen que se n'han plantat 65 mèlies i lladoners a Can Robert. De fet, si passen, veuran, perquè s'han fet com uns escocells, no? En tota la zona, diguem, de terra, de les noves gronxadors, s'han anat
clar, fent entenc que
escocells.
Si han fet escocell i tot això, doncs han fet una esmena de terra.
Sí, s'han fet escocells, s'han separat, sí, han fet com bueno, d'alguna manera han dissenyat, entenc, com espais pels arbres, també pensant, entenc, en generar refugi climàtic, que d'alguna manera és part de l'objectiu.
Les illes aquestes, fer les agrupacions que hem dit per fer zonetes d'ombra. Jo entenc que la que han fet per terra és han fet l'esmena de terra. L'esmena de terra no és res més que afegir una mica de terra bona, amb matèria orgànica i tot això, per barrejar-la amb la que ja tens. És a dir,
d'acord.
No es tracta de fer un forat supergran i omplir-lo de terra bona, perquè el dia demà, quan l'arbre vulgui sortir allà, dirà, què passa aquí, on estic? S'haurà desenvolupat d'una manera i de cop es trobarà frenat.
No, ah, doncs ja com bé dius, el que han fet són com illes, amb formes així com circulars, bueno, i amb diferents formes, illes, i per tant generant com uns petits parterres, petits o grans, depèn, hi ha diferents tamanys, i allà han anat plantant aquests lladoners i mèlies, que ara òbviament estan joveníssims, saps?
Fantàstic, sí.
Però que, vaja, haurem de veure, com deia ara l'Edu, en aquest any i mig, primer any i mig, aquesta primera explosió tímida, no? I ja després com...
Tímida, aquesta era la paraula.
Com sí. Acaben d'arrencar. A Can Robert justament és on han anat plantant més, però després han fet un repartiment, diguem, per diferents carrers de Sitges, on també han plantat molts, és a Camí Capellans, 23 arbres en total, i en aquest cas és... Bé, jo llegiré el nom popular, que he anat a buscar-lo la traducció al Google, que són aurons de fulla vermella.
Aurons de fulla vermella, sí, exactament.
Doncs aquests a Camí Capellans, què?
Sí. Bueno, aquest, de totes les espècies que m'has passat, sí, que tot trobo que bastant bé, hi ha algunes cosetes que es podrien d'allò i tal, però sí, aquest és una mica el que més m'ha sorprès. Ens trobem una mica en allò que havíem comentat alguna vegada,
sí,
el tema de les modes, no?
Sí.
Aquest és un arbre que és un híbrid, és un híbrid que es va fer, no sé si a principis del segle passat, que es va fer per, doncs, es va fer aquesta mescla perquè en principi era un arbre molt resilient. Em sembla que un era l'Acer Robo i l'altre era el Saccharinum o el Saccharum, alguna cosa així. Llavors, resulta que uns els van fer una barreja, doncs, per qualitat de l'arbre, és a dir, que aconseguia créixer amb sols i en condicions bastant força adverses, i alhora, doncs, tenia un color de fulla, sobretot a l'hora de tardor, molt, molt, molt decorativa, no? Llavors, la fulla és molt maca, és molt decorativa, quan canvia de color també ho és, pels tons vermellosos, groguencs, taronges, agafa unes tonalitats molt, molt xules. És àmpliament plantat al nord d'Europa, precisament per això, en alineacions de carrers,
sí,
i sobretot en zones una mica més de pluja. Jo, personalment, estic una mica a l'expectativa, perquè aquest, tot i que és un arbre, que sí que és força resilient, i això no deixa de ser un àcer. Els àcers són de zones... més temperades i més plujoses. És a dir, al Montseny o a la Garrotxa en pots plantar, als Pirineus i això també, però aquí, doncs, em grinyola una mica. Llavors, no vol dir que es morin, però pot ser que el desenvolupament... Bueno, estic a l'expectativa.
Doncs
perquè aquest mateix arbre me'l vaig trobar plantat a la zona de Mas d'en Serra, van fer una avinguda molt gran, a la que van anar intercalant... ho han fet molt bé, està molt xulo, perquè sí, a més aconseguien que la gent no corrés tant amb els vehicles, amunt i avall. Llavors, i un dels arbres que van plantar va ser aquest, llavors em va xocar bastant, no? Porten 2 anys i tot i la sequera vaig veure que la major part d'ells van brotar i, bueno, estan allà, no? És un arbre que jo entenc que sense rec automàtic, com a mínim els 3-4 primers anys, no funcionarà.
Serà difícil.
Serà difícil. Però bé, a veure, a vegades, si els plantes sobretot a cara nord, els plantes...
Clar, bueno, entenc que és Camí Capellans, dedueixo que és la part de Camí Capellans nova, diguem, no? Dedueixo, eh? No sé quina part de Camí Capellans és, ara que ho penso, perquè, clar, Camí Capellans és un carrer molt llarg i no sé si és igual ja entrant a la Plana, potser, no? Quan Camí Capellans...
No
t'ho sé dir,
no
ja ho preguntarem.
No sé, jo
ja ho veurem, vaja, ho veurem,
sí,
ho veurem,
sí,
perquè
sí.
Són 23... No, no. Ho dic perquè, clar, són 23, aleshores, clar, són molts arbres i a l'altra banda de Camí Capellans no acabo de veure on te poden anar a parar.
Vale, és que jo vaig veure la llista i no recordo els arbres, però no recordo els carrers. Llavors, el tema és que, bueno, que una mica l'expectativa, no? Que no ens trobem una mica, és un tema... Tornem a estar una mica en el tema de les modes, com va passar amb les grevilleres, que ja estan plantades al Camí Capellans i en els carrers paral·lels entre el parc de Can Robert i això, que són arbres que, doncs, que... trencant força, estructures complicades...
Vale, doncs haurem d'estar pendents d'aquests aurons de fulla vermella Camí Capellans.
Que són molt xulos, de veritat.
Sí, no, l'arbre és preciós. L'arbre, quan brota, és preciós, tot s'ha de dir. Per tant, entenc que si finalment aclimata bé aquí i tenen aquest rec automàtic al primer temps i tot plegat, doncs realment quedarà un camí preciós. Artur Carbonell, n'han plantat 2 i es tracta del Peral de Flor.
Vale, han fet reposició, és reposició.
D'acord,
ja,
aquest és
ja
el que
hi era, ja hi tenim.
D'acord.
Això està molt bé, no? Que no només han destinat diners a fer les plantacions noves, sinó que també estan substituint, que trobo que està molt bé. Jo trobo fins i tot que està millor, no? Substituir els que hi ha, els que puguin tenir problemes o que hagin mort i això, pues molt bé.
Al passeig de la Ribera, 3 moreres blanques.
Vale, el Morus Alba, sí, la Morera tota la vida. Jo entenc que...
El passeig de la Ribera i també el carrer Muntanyola, que el carrer Muntanyola, ara et diré on
busca,
està.
Busca'l.
Ara et diré perquè ho he buscat.
Jo crec que està també un d'aquests que va parar el passeig.
Ah, efectivament. Oi? Efectivament, exacte.
Vale. Llavors, diguem que jo crec que el passeig marítim no les plantaran, sinó que seran al final d'aquest carrer.
Perdó, és el carrer just que va parar el veient del davant de la Masia, el restaurant?
Vale. Vale.
Saps? Que va, sí. Diguem, va parar a l'Avinguda Navarra. És aquí, sí. Carles.
Ah, val, exacte. Val. Bueno, el mateix, suposo que deuen seguir amb la línia, que ja en deu haver. Ja hem comentat, la Morera és un arbre meravellós, el que passa que no és indicat per posar-lo a via pública, tret que el posis en zones ajardinades grans, on es pugui fer gran, com per exemple allà davant del CAP, no? Perquè ens entenguem,
allà
s'han fet supergrans i supermaques i tal i qual, allà és fantàstic poder-les tenir.
Allò és Morera, allò també és el Morus Alba, el que hi ha davant del CAP?
Sí, o sigui, els moros que vegis sempre o gairebé sempre serà Morus Alba.
D'acord.
La diferència entre el Morus Alba i el Morus Nigre és el color del fruit.
D'acord.
Vale? La mora blanca te la pots menjar, que està força bona, agafa un to així una mica violeta a vegades quan està madureta i bona.
Sí.
I la negra, bueno, es diu negra perquè passa de blanca a vermella, de vermella a fosca, i d'aquests cada cop n'hi ha menys. Així a simple vista és pràcticament impossible distingir una Morus Alba d'un Morus Nigre, tret que estigui tota fructificada.
D'acord.
Sí, que normalment les que vegis seran Morus Alba, però que jo entenc que deu ser Morus Alba, però deu ser la varietat fruitless, que és la varietat que has plantat.
Sense fruit, sí.
La varietat sense fruit, que llavors et pots estalviar d'estar trinxant-la cada any.
D'acord.
Vale.
D'acord.
Aquesta és la gràcia. Vull dir, les moreres es trinxen tradicionalment per evitar doncs, tota la brutícia i tot l'inconvenient que porta tota la caiguda de mores durant tot el mes de juny.
A l'Avinguda Sofia, dos plataners d'ombra. Plàtanos hispànica.
Plàtanos hispànica, sí, continuem amb el mateix, no? Suposo que han fet una reposició...
I dos més el doctor Benaprés, sí, i dos més el doctor Benaprés.
Entenc que és el mateix, és continuar amb la mateixa línia i ja està, no, està molt bé, són reposicions. Jo, a mi m'agradaria que es continués, doncs, deixant-los créixer i fent-los grans. Seria molt guai, doncs, poder tenir tota l'Avinguda Sofia amb una cobertura vegetal gran. Pensa que, bueno, no sé, a vegades, encara si vas per alguns pobles de Catalunya, la carretera principal d'entrada està tota plantada de plataners i és increïble, és fantàstic, n'hi ha alguns de molt, 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 molt estupendos. Llavors, bé, bueno, si es continuem amb aquesta línia, em sembla fantàstic.
Vinga, ens anem al carrer Salvador Soler i Forment, que han plantat cinc alzines, Quercus Llés.
Quercus Ilex, sí.
Perdó.
Sí, és parent germà del roure. Doncs molt bé, fantàstic, em sembla, no sé ben bé quin carrer.
Ara t'ho dic, que ho tinc apuntat, És per la zona de entre Can Robert i la Plana, queda perpendicular a l'Avinguda Sofia, diguem dels que va parar el sabàtic. Però perpendicular a l'Avinguda Sofia.
Doncs
allà.
És substitució. Vale? Ja n'hi ha de plantades i algunes van morir.
D'acord.
I és substitució. L'alzina, molt guai, sobretot si és en via pública, en llocs amplis, sobretot, perquè fa unes capses molt grosses i molt fosques. I entra molt poca llum. Llavors s'ha de fer una miqueta de manteniment a l'hora del gàlib, perquè no molesti els vehicles quan passen i tot això. S'ha de fer una miqueta de manteniment i tal, però... I comporta l'inconvenient de que quan ja són una mica grandetes i adultes, cada X temps doncs t'omplen el terra de glans. Això caldria veure en segons quina zona, quins carrers està bé o no, no? Vam estar a Olesa, Montserrat, si no m'equivoco, tenen un carrer principal, un dels carrers principals sencers tot d'alzina, i és fantàstic a nivell visual, però, clar, em porta inconvenients amb els veïns, doncs això, perquè fa unes capçades molt grans quan té l'oportunitat i no hi entra gens de llum, no? Són capçades molt fosques, són capçades...
Home, i tenint en compte aquells carrers que tot és ciment, no? És com tot dur, entenc que allà el verd interessa, clar.
Sí, a Navàs vam estar fent l'esporga de totes les alzines d'una zona una mica més a les afores de Navàs, no és el centre-centre, però pràcticament ho és, i ens trobàvem el mateix, no? Hi havia queixes doncs, per la quantitat de glans. És molt difícil escollir l'arbrat per via pública.
Ja.
Molt difícil.
Vinga, ens en queden 5 tamàrics africans al passeig marítim.
Vale, són els mateixos, són els tamarindos aquests que se diuen en castellà, que no són tamarindos perquè el tamarindo és una fruita de Sud-amèrica, però és el tamàrix, té aquesta floració blanca o rosada molt, molt, molt xula, té aquesta fulla molt fina que si la toques es queda les mans com olioses, no? Molt aromàtica, i és molt resilient, és un arbre de, sobretot de ribera, vale? és molt resilient, però alhora resilient a les temperatures i a la falta d'aigua, però no és resilient, molt resilient a les podes. Aquests s'han d'anar substituint de manera habitual cada X anys perquè per mi personalment no és un arbre apte per via pública i menys per voreres estretes perquè brota de tot arreu.
D'acord.
El brotar de tot arreu, doncs han d'estar continuant fent talls i fent manteniment, no? Fins que arriba un dia que es troba una branca que molesta i fan un tall gros. Aquell tall gros entra a prohibició i ja hi som, no? Llavors, el problema que hi ha amb els tamarics aquests és que s'han de substituir de manera habitual perquè s'han de tractar de manera especial i específica doncs, per poder garantir el pas de les persones per la vorera i tard o d'hora acaben. Jo, personalment, canviaria l'espècie i els tamarics els plantaria més a prop de mar, no?
És una no, és que aquest...
Molt
Edu, van al passeig marítim, els tamarics?
Sí, però si els plantes a la vorera de la dreta...
Ah, d'acord. Vale? Tu el faries si més a l'altra banda. Ja t'estic entenent.
Clar.
És a dir, a la vorera on tallen les cases, diguéssim, vorera de muntanya, aquesta vorera
no és
el seu lloc idoni, entenc. Vale,
no,
vale.
Perquè són voreres que a priori haurien de ser amples, però no ho són gaire, llavors al final doncs, els tamarics el que passa és que broten per tot arreu. És un arbre, mig arbre, mig arbust, el pots trobar en arbre si el deixes de manera natural, però aquí com que no es deixa, doncs no ho fa. Allò és que passa, que sempre brota molt de baix i crea molèsties, no deixa passar una mica com la delfa i tot això, no?
D'acord.
En aquest aspecte jo crec que poder s'hauria de mirar, plantejar de canviar aquests arbres.
I aquesta setmana, Edu, s'ha iniciat, o així ens ho van dir, el tractament preventiu i curatiu contra el morrut roig que s'aplicarà a les 449 palmeres del municipi. Que ja hi tornem a ser, no? Que hi ha palmeres, hi ha morrut.
És que... Bé, mira, per sort, ara ha sortit a, em sembla que va ser a Xile. A Xile han trobat un fong que és capaç de... És un fong. Tu tires les espores i xau, i actua sobre l'insecte, no? I sembla que és totalment inofensiu. Tot això acaben de sortir les notícies, deu fer un mes i mig, l'estudi, llavors veurem per on van els trets, però sembla que a Sud-amèrica han trobat la solució perquè allà també els hi ha arribat, no? Allà també segueixen tenint exemplars centenaris de quan els espanyols hi van anar cap allà, que les van agafar i les van portar cap allà, de la mateixa manera que les van portar cap aquí. Llavors, bé, si això aconseguim que funcioni, jo sóc contrari a fumigar-les. Per què? Perquè contínuament has d'estar canviant el producte perquè el bitxo s'hi adapta. Llavors estàs tirant contínuament productes químics que no són selectius. Vale? Recordem, no són selectius.
Ja.
Són específics per matar el morro. Tu mates absolutament tot.
Llavors, bitxo vivent.
Al final castiguem, però això és una opinió molt personal, final castiguem contaminant-ho tot amb productes químics que ens els acabem tragant tots per salvar una planta que no és d'aquí, no? Doncs que tampoc... Així que, a veure, que em fa pena, de veritat, que em fa llàstima i que a nivell paisatgístic la canariensi és molt millor que la washingtònia, no? Té una presència espectacular, vull dir, vesteix moltíssim, són molt xules, i van lligades, estretament lligades a la història de Catalunya, no? Que també és important saber-ho, i que és molt important. El que passa que les centenàries, les antigues i les grans, les que ens havien portat els indianos, ja no en queda ni una. No en queda ni una. Llavors, al final... No sé fins a quin punt val la pena destinar tots aquests recursos
perquè no estàs mantenint la palmera aquella dels indianos.
Nosaltres, els nostres clients, a la major part d'ells els hi vam recomanar que deixessin de fumigar. Va haver-hi que ara no, que van dir jo segueixo fumigant i han acabat morint igual, vull dir, és que acaben morint. Vull dir, si el del costat no
això
fa el mateix.
Això ja ens ho vas dir una vegada, quan parlàvem de palmeres, ens vas dir cada vegada que mor una palmera és la crònica d'una mort anunciada.
Bueno, mira allà a la carretera de les Costes, no?
Sí.
La carretera de les Costes, en van posar una sobre d'aquella font tan xula, marrón. La van substituir perquè es va morir pel morrut.
Sí.
Se'n tornem-hi. Tornem a ser-hi. Ha tornat a morir. Llavors, bueno, no sé fins a quin punt... És molt difícil. Ja et dic, jo no m'hi vull posar perquè és que al final entren molts factors, però no sé fins a quin punt... Entenc que és possible que tot aquest tractament se li estigui fent a totes, per exemple, a totes les palmeres del passeig, que són dactilíferes. Val?
Se'ls hi fa totes, a les dactilíferes i a les que no, ara t'ho diré.
Vale. I entenc que les washingtònies també. Què passa? Que jo, per exemple, últimament...
Se'ls hi fa a 152 unitats de Phoenix canariensis i a 297 unitats de Phoenix dactilífera.
Vale, exacte, allò són els dos tipus una mica que tenim, no?
D'acord.
Llavors, la dactilífera té moltes menys probabilitats d'agafar el morrut, l'agafa bastant menys. així com de les fènics, les femelles, no? Que són les que fan els fruits. Llavors és una mica per lo mateix. Bé, també entenc que no pots deixar morir tot el passeig marítim del teu poble, no?
Clar, clar.
Llavors entenc, vale, perquè m'entenguis, tal com et dic una cosa, et dic l'altra, jo entenc que sí, que s'ha de fer aquest tractament, entenc que no podem deixar morir tot el passeig marítim, ho entenc perfectament, però per altra banda dius, potser també seria una ocasió de canviar, de començar a canviar l'arbrat i posar un lloc on faci ombra i que no estigui al terra a 55 graus al mes de maig. Ja,
tenim,
no?
Tenim problemes al passeig, també ara a l'altra banda, Edu.
Bueno, però jo ja ho sé, ja ho he dit, ja, però jo ho tinc molt clar, eh? Ja fa molts anys que els estudis estan fets, el que passa que som molt reticents i no ens agrada veure les veritats, ens incomoden i no ens agraden gens, en general. I això hauria estat molt senzill arreglar. O sigui, el que volíem era mantenir les platges, era tan senzill com carregar-nos el passeig marítim i que el passeig marítim fos el que és ara la carretera.
Clar.
I llavors, recular tot el passeig marítim 25 metres o 30 metres i ja tenim sorra una altra
vegada.
Clar,
bueno, això és el que farà el mar, ho farà el mar.
Ho farà el mar, exactament. Vull dir que la solució la sabem, o sigui, ho coneixem, sabem el que
s'hauria fet. Perquè com que no s'han buscat gaires alternatives, doncs ho farà el mar i aquest passeig patrimonial que tenim, que és únic, va a camí d'on va a camí. En fi, no ens volem posar...
Bueno, però ja sé que és molt impopular el que dic, però al final, que sabem les causes de la falta de sorra, sabem que hi ha un cicle de sorra i tal qual, els estudis estan fets fa la tira d'anys. I sabem que l'única manera és donar els espais. Això no els està passant a platges com Cuelles o com... No? No els hi passa tant. Per què? Doncs, bueno, entre altres coses, hem fet els ports, hem canviat les dinàmiques. No?
Tampoc tenen aquest passeig.
Com?
Tampoc tenen aquest passeig.
No.
Però vaja,
no.
Ens estàs pintant un futur sense
passeig. Jo he dit quina és clarament la solució.
No es pot fer això, ja ho sé que no es pot fer. És el que t'he dit, ho farà el mar. Aquesta feina la farà el mar.
Bueno, tard o d'hora, clar, és probable.
L'està fent, de fet.
És possible i probable.
L'està fent.
Sí. Llavors no ho sé fins a quin punt. Llavors les palmeres m'encanten, entenc, però de la mateixa manera que es van alternar palmeres, per exemple, al passeig Vilafranca, no? Que es van alternar llavors amb palmeres en unes voreres realment estretes. Potser...
era
una bona idea, però ja no ho hagués fet.
Que s'actuï, per no deixar pelada el passeig, però que hi hagi un pla, diguem, no? Que s'actuï també amb un pla de futur damunt la taula, tenint en compte el futur que tenen aquestes palmeres, que és un
clar,
futur.
Clar. I tenir ombra, que tenim 3 quilòmetres sense ombra. Quan hagin acabat de morir els pobres xipresos macrocarpa que tenim allà, les paradetes on es posaran? És que no es voldran posar al lloc perquè no tindran ombra. És que al final, llavors, jo sóc superimpopular, no paro de fer-me enemics, està molt bé. Però al final és aquest. Jo també entenc el paper dels ajuntaments en els passejos marítims.
Sí, que no és fàcil.
Com que ja ho portem tan assumit des de tan antigament, no? I que els preus de l'habitatge, al final qui mana és qui mana, els preus dels habitatges i el tema immobiliari, doncs bé, depèn de que puguis veure el mar o no, doncs és poc probable que tinguem ombra mai al passeig marítim, no?
Queda clar. Edu, ho hem de deixar aquí.
Vinga, va.
Un plaer, com sempre.
Que fotent un rotllo sempre. M'has de fer preguntes més concretes.
Per això ens agrada que col·laboris amb nosaltres. Un plaer, sempre escoltar-te.
Vinga, el plaer nostre. Adéu.